Zinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment amb l'equip que l'acompanya, perquè a la ràdio tot es fa amb equip. Un equip que avui encapçala el Toni Olivella, que porta tota la part tècnica ajudat pel Marc Pujol, i en el qual també s'integra la Goretti Martínez, que quan jo acabi de fer-vos aquestes explicacions, com dic cada setmana, doncs ella agafarà aquests àudios meus, diguem-ne, i els penjarà de la plana de Ràdio Televisió de Vilafranca, de la plana internet, i vosaltres allà hi podeu anar i podeu dir, ah, mira, calla, aquí parla del, no sé, de Ivan el Terrible. Doncs vaig a sentir què diu el Morgades de l'Ivan el Terrible. Bé, en qualsevol cas, però, sempre en companyia de la música, perquè la música, la ràdio sense música, poca cosa seria, i la música sense ràdio també, probablement, no sé què passaria. Bé, en qualsevol cas, aquí nosaltres avui agafarem una cançó que parla de música, justament, que canta un franxuti, Patrick Jouvet, i que porta, ell parla de la música, encara que estigui cantant en francès. Aquí teniu, doncs, Patrick Jouvet, la música.
La pluie sur les toits, c'est la musica. Le son de ta voix, c'est la musica. Le soleil d'un nouveau jour, et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. Un signe de toi, musica, tu reviens vers moi, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit. Soleil d'un nouveau jour, et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. La musica, la 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 la.
La 14 de juliol de 1983, el dia que el que avui nosaltres coneixem ja com a Mossos d'Esquadra queda constituït com a una policia autonòmica. Però l'origen s'ha de tirar bastant enrere, perquè hem d'anar fins al segle XVIII, on hi havia una colla d'escamots locals armats que van substituir el sometent per mantenir l'ordre públic, i totes aquestes coses. El 21 d'abril de 1719, concretament, Francesco Pio di Savoia, el capità general de Catalunya, va crear el que s'anomenaven les esquadres de vilatans a cada corregiment. El país estava dividit en corregiments i els manava un corregidor, naturalment, Totalment, clar. Un d'ells va ser en Pere Anton Veciana, que era el batlle de Valls i que és una persona que ja veurem que té una importància cabdal en tot això dels Mossos d'Esquadra. El 1721, quan va acabar la guerra, del 1714, la guerra en França, les esquadres es van dissoldre, però amb dues excepcions. Això era l'any 1721, com he dit, amb dues excepcions. La de Cardona i la de Valls, on el batlle de la ciutat era precisament el Pere Anton Veciana. Aquests no van voler suprimir això, ho van deixar, i es van batejar com esquadres de paisanos armados. Té l'honor de ser una de les policies civils, no militars, una de les policies civils més antigues d'Europa. En Veciana va reorganitzar la seva, la va ampliar, i el 1735, com que ja tenia una edat, va renunciar i la va fer hereditària, passant-li amb el seu fill, en Pere Màrtir Veciana. Paral·lelament es anava creant unitats com aquestes a altres viles, a Riudoms, a Piera, a l'Arbós, a Solsona, a Mer, Santa Coloma de Farners, a Sant Celoni, Falset, etc. No? Les funcions, doncs, claríssimes, neutralitzar la delinqüència al municipi i als pobles de l'entorn i perseguir els contrabandistes i evitar la prostitució i el joc il·legal. Això va anar funcionant fins a l'any 1817, quan el capità general de Catalunya, el capità general Castaños, va dictar el primer reglament de les esquadres de Catalunya, que marcava doncs, els seus deures, els càstigs que els hi posarien si no creien i tot això. I la família Veciana, el 1836, un cop tot això consolidat, va renunciar a que fos hereditari aquest comandament de les esquadres. El 1868, en plena revolució antiborbònica, el general Prim abolirà el cos aquest i el substituirà per la Guàrdia Civil. Però quan la restauració borbònica es torni a fer efectiva i, per tant, tornin a manar els Borbons, Catalunya tornarà a la situació anterior. Però amb la diferència de que ni la Diputació de Lleida, ni la de Girona, ni la de Tarragona volen assumir el cost de tot això. I només queda, en principi, la Diputació de Barcelona, que ho recupera i anem tirant endavant. Es van fent destacaments a Torelló, a Gironella, a la Garriga, a Monistrol, Sant Quintí de Mediona, Sant Cugat, etc., sempre amb la mateixa estructura. 7 caporals, 25 sotscaporals i 204 Mossos manats per un militar. Es crea, doncs, la primera cosa d'aquesta, es va escampant, i quan el 1914 el govern de Catalunya passi a ser un govern de tot el priorat, amb la Mancomunitat de Catalunya, que s'ajuntaran les quatre diputacions provincials, es mantindran les esquadres, tot i que dependran del capità general de Catalunya. Catalunya ja tindrà el seu organisme, si no militar, pràcticament militar. La dictadura de Primo de Rivera abolirà la Mancomunitat, però mantindrà el cos. Això sí, canviant-li l'uniforme perquè no sigui que... El 1930, quan comença la República, es comença a parlar de la República, la cosa es reorganitza en tres esquadres, amb tres seus, una a Sallent, una a la Garriga i una a Piera, que tenen un capità i que cobreixen la comarca, tota la comarca. El 14 d'abril de 1931 es proclama la República a Barcelona i, com que els Mossos d'Esquadra estan reunits, diguem-ne, a la plaça de Sant Jaume, doncs allà tenen el jefe, que és el comandant Bufalà, que quan diu hi ha una república, doncs escolta, jo me'n vaig, no deixa donar desordres als Mossos d'Esquadra, els Mossos d'Esquadra estan allà al Palau de la Diputació, diu, bueno, i nosaltres què fem? Llavors hi ha el capità Frederic Escofet, que és el cap d'esquadra de la Garriga, que diu, bueno, se n'ha anat el cap superior, i jo assumeixo el comandament, vaig a veure el president Macià, em poso les seves ordres i poso els Mossos, i el Macià li accepta la renúncia, bueno, la renúncia no, li accepta la seva proposta, destitueix el Bufalà i anem anant. Quan arribi a president de la Generalitat en Lluís Companys, els Mossos es mantindran fidels a la Generalitat en els fets d'octubre de 1934 que atura l'exèrcit espanyol. Els Mossos, però, seran desarmats i seran destituïts per motiu d'això, quan es recuperi la que podríem dir la legalitat vigente, no? I, de fet, quan Catalunya guanya les esquerres a les eleccions de 1936, doncs allò tornarà. S'inicia la Guerra Civil, els Mossos d'Esquadra, com diem, estan pel costat dels republicans, diguem-ho així, i quan s'acaba la Guerra Civil, el 31 de gener del 39, els Mossos hauran d'agafar el petate i marxar cap a l'exili, els que no vulguin anar a la presó, perquè el cos serà abolit per Franco. La cosa haurem d'esperar fins al 1951, quan el marquès de Castellfloride, que presideix la Diputació de Barcelona, aconsegueix crear una secció de Mossos d'Esquadra amb 40 militars més o menys en actiu, manats per un capità d'infanteria. Ara, de fet, a part d'intervenir amb alguna parada militar, no tenen presència pública, això sí, ajuden en les catàstrofes, són creu de Sant Jordi, medalla de Sant Jordi en aquell moment, a l'any 1962, per les tasques que fan a les inundacions del Vallès. Quan mor el dictador, comença la transició democràtica, arriba en Tarradellas, i en Tarradellas, com a president de la Generalitat, autoritza ampliar el cos dels Mossos d'Esquadra, de la Diputació amb comandaments militars. No vol que siguin la policia catalana, com volien els republicans, perquè ell el que vol és que el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil es converteixin en cossos de la Generalitat. Bé, sigui com sigui, a l'any 1980, Interior i Defensa cedeixen els Mossos a la Generalitat, que el 14 de juliol de 1983 quedaran proclamats policia autonòmica. I com que parlem de la policia autonòmica, parlar de policia mai és agradable. Potser per això la gent el Marc Parrot va fer una versió d'aquella cançó que tenia el Quico Pi de la Serra, que portava per títol Si els fills de puta volessin. Bé, no ho deixo. Aquí teniu, doncs, el Marc Parrot amb aquesta cançó protesta a favor dels Mossos d'Esquadra, en tot cas.
Si algú se sent al·ludit i té ales que no voli, que el refrany que cantaré és adagi de carrer. Ja me'l deien el bressol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Ens ajupim sovint, no és per hàbit ni caprici, és per esquivar el calbot i esperar el moment propici. No sé si m'entens, Oriol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. El que amb la fruita es podreix, hi ha massa intermediaris, no hi ha planificació. Això diuen els diaris i així resa el camperol. Si els fills de puta volessin no veurien mai el sol. A Suïssa han ingressat mils de milions de cabassos. Després diuen que és l'obrer el responsable dels fracassos i la manca de control. Si els fills de puta volessin no veurien mai el sol. A ciutat anem de cul, ningú s'aclareix, tot falla, no podem ni respirar, però tothom més o menys balla de l'agost fins al juliol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Surten al carrer estant, cansats de falses promeses, sona un tret com un fuet, que humor les mans esteses deixa dona, fills i dol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Heu d'oblidar, si podeu, aquests 40 anys de glòria. A mi no em preocupa gens, perquè tinc mala memòria i el cap dur com un pinyol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. La unitat no té destí, l'univers no és cap llimona. Tinc un passaport que diu has nascut a Barcelona i per tant ets espanyol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Jo cada cop veig més clar que el poble diu el que pensa. Ell ha pres aquest proverbi i amb mútua complença cantem com un home sol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol.
15 de juliol de l'any 1799, el dia que a Egipte es descobreix la que s'anomenarà amb posterioritat Pedra de Rosetta i que permetrà interpretar el llenguatge dels antics egipcis. La pedra de Rosetta és una pedra de granodiorita, és igual, d'un mineral d'aquests així estranys, que té unes mides importants, fa un metre, una mica més d'un metre d'alt, quasi un metre d'ample, i té un gruix d'un pam, pràcticament. És una pedra que, com veurem després, va permetre descriure i desxifrar els llenguatges que fins aquell moment eren un enigma, un jeroglífic, podríem dir. Tot comença quan Napoleó és enviat cap a Egipte per combatre els anglesos a la campanya que s'inicia el 1798 i que s'acabarà el 1801. Quan ell arriba allà, fundarà l'Institut d'Egipte, al Caire, a la ciutat del Caire, amb 50 científics que porta la seva expedició amb la seva flota. Però aquesta flota serà ràpidament destruïda pels anglesos a Bukir i, per tant, el Napoleó es quedarà amb les seves tropes a Egipte sense poder tornar. Però, bueno, mira, farem unes vacances. El 1799... la flota turca atacarà a Bukir, on s'havien instal·lat els francesos, i els francesos què fan? Diuen, home, aquests ens tocaran el nas tot el dia, anem a fer un fortí, anem a fortificar la ciutat, que és la ciutat de Rosetta, estaven a prop de Rosetta. Allà, doncs, comencen a construir. I és on allà, el 15 de juliol de 1799, el capità francès Pierre-François Bouchard descobreix aquesta pedra, una pedra negra plena d'inscripcions, que immediatament pensa que allò deu ser molt important, li ensenya amb el seu general, el Jacques de Menou, i aquest decideix enviar-ho a l'institut aquest que havia fundat el Caire Napoleó perquè s'ho estudiïn. Però, evidentment, els francesos estan allà sense ajut de la metròpoli, els anglesos volen fer-los fora, i, per tant, al final acaben rendint-se l'any 1801, que és quan acaba això, el Napoleó ja ha fotut el camp, però, bueno, ells continuen allà, i els anglesos els fan rendir en nom del seu rei, de Jordi III. França, però, vol conservar totes les troballes científiques que ha fet, diu que això no té res a veure amb la guerra. Els anglesos diuen que no, que els hi volen, no volen pel seu rei. França amenaça amb fotre foc a tota la barraca i els britànics acaben acceptant que els francesos es quedin tot el que siguin documents i no siguin monuments. La frase és pràcticament textual. França, conscient de que aquella pedra val la pena, intenta amagar-la en una barca, però és descoberta, i per tant només se li autoritza fer-ne una còpia, un calco, allò que deien, no? Agafen un paper, el pinten de tinta, ben pintat, i llavors el posen a sobre, treuen, deixen que s'assequi i queden els caràcters com si fossin impresos, no? Quan la pedra surt cap a Gran Bretanya, quan arriba a Gran Bretanya, se'n va al Museu Britànic, té aquestes inscripcions, els anglesos hi afegeixen una que diu cedida pel rei Jordi III, però això ho escriuen en cristià, podríem dir, no? I allò queda allà dintre, i mentrestant el paper que s'havia fet perquè els francesos ho poguessin prendre, doncs també va cap a París i es queda amagat o posat dintre el Museu del Louvre, on l'any 1808 un jove de 17 anys, Jean-François Champollion, que va a París, està a París per estudiar els llenguatges copte i el llenguatge etíop i totes les llengües africanes, aconsegueix una còpia d'aquell paper i comença a estudiar-ho establint lligam entre les inscripcions, perquè el paper, tot i que explica, el que fa és explicar un decret del faraó Ptolomeu V de l'any 196 abans de Crist, però ho fa amb dues llengües, amb egipci i amb grec, i amb tres escriptures, perquè a l'egipci està escrit en forma normal perquè l'entengui tothom i en forma jeroglífica perquè només l'entenguin els samis. Després hi ha la inscripció, però com que la inscripció grega està en grec que funciona, doncs allò permetrà per comparació anar deduint, mira, aquí diu casa, ah, mira, aquí diu faraó, aquí diu no sé quantos. I per això el Champollion aquest anirà descobrint els conceptes, els ideogrames que diuen els tècnics i els fonogrames, segons parlem de l'expressió escrita, escrita o l'expressió oral, establint l'ordre de gravació de la pedra i totes aquestes coses. Però el 1816 ha d'interrompre els estudis perquè tenia antecedents bonapartistes i com que el Bonaparte ja el foten al carrer, doncs llavors ell ha de desaparèixer del mapa. Serà nomenat professor adjunt d'història i el 1821 començarà altra vegada a desxifrar els jeroglífics de la pedra de Rosetta, que li permetrà desxifrar també altres rotlles que tenen a París, rotlles de Ptolomeu VI, rotlles de Cleopatra i etc, i anar fent totes aquestes coses. El 1824 publicarà el resum del sistema jeroglífic dels egipcis, on dona totes les claus per fer això, i com a conseqüència d'això, el 1826 serà anomenat conservador oficial de les col·leccions del Museu del Libre, del Louvre, convencent el rei Lluís XVIII de que compri una col·lecció de material egipci que li subministra o que li ven el cònsol anglès Henry Salt, però no la d'un francès, perquè diu, home, això quedaria molt malament que compréssim aquí a França. La realitat és que ell vol fer una expedició a Egipte, la farà de 1828 a 1830, per buscar nous materials, però vist que allò no tira, doncs el que farà és dir-li al rei, escolti, aquella col·lecció que no volia comprar, o que li vaig dir que no la comprés, compri-la, que amb això farem el Museu Egipci del Louvre, i dit i fet, es fa el Museu Egipci del Louvre, i per celebrar-ho es compra també l'obelisc de Luxor, que havia estat enderrocat el 1831, i que es posarà a la plaça de la Concòrdia de París. Però la pedra de Rosetta, els anglesos són els anglesos, segueix al Museu Britànic de Londres. I com que jo recordava una cançó del Fats Waller que porta per títol Rosetta i que va ser famosa durant una època a Estats Units entre la música, diríem, la música negra, podríem dir, i la música de, així una miqueta engrescada, doncs ens sembla que per completar aquest rotllo egipcíac que us ha fet el Morgades, doncs podem posar la Rosetta del Fats Waller. Aquí la teniu. 16 de juliol de l'any 1969, el dia que els nord-americans envien cap a la Lluna el coet Apollo 11, la cinquena missió espacial tripulada del programa Apollo, que serà el que portarà els primers homes a la Lluna. El 16 de juliol, com dèiem, doncs, a la base de Cabo Cap Canaveral, el comandant de la missió, Neil Armstrong, el pilot del mòdul Eagle, Edwin Aldrin, i el del mòdul de comandament, el Columbia, Michael Collins, s'embarquen en la nau que els llançarà, els empenyarà un coet Saturn V. És a les 13 hores i 32 minuts que es produeix l'enlairament i un cop enlairat el coet, el Cap Canaveral transfereix el control a la ciutat de Houston. Houston, tienes un problema, ja t'espavilaràs. Houston controla les tres fases de l'enlairament i com es van caient els trossos que ja no serveixen del coet. L'Apollo 11 entrarà en òrbita al voltant de la Terra, a la qual donarà dues voltes mentre els tècnics calibren els instruments que tot funcioni, verifiquen la comunicació, perquè hi ha 15 estacions situades al voltant d'un meridi, d'un paral·lel i que són les que aniran fent tot el seguiment. Un cop llest això, ja la tercera fase està a punt, el coet impulsor es dispara i la nau surt dirigida rumb cap a la Lluna. Tardarà 3 dies en arribar a la Lluna i l'Apollo 11 entrarà en òrbita al voltant d'aquesta mentre estigui a la cara oculta, la qual cosa afegeix dificultat. Però bé, tot surt bé, tot funciona, la mar de bé. Tot està a punt, Armstrong i Aldrin passen al mòdul de la Lluna, al mòdul lunar, i després de la volta que fa 13 a la Lluna, ara està donant voltes a la Lluna, Collins apreta el botó que desconnecta el mòdul lunar, que se'n va pel seu compte, l'Eagle, i comença la maniobra de descens cap a la superfície de la Lluna. En pocs minuts arriba a la vertical de l'allunitzatge i comença a baixar suaument perquè a la Lluna la gravetat és molt menor. Quan arriba a Terra, doncs el Houston, s'anuncia aquella frase, Houston, aquí a l'aigua de la, al llac de la tranquil·litat. L'àliga ha aterrat, ha allunat, per ser més exactes. I, bueno, comencen a fer les comprovacions, l'Armstrong demana permís per començar a sortir i a fer la primera activitat extra fora del vehicle, i 6 hores després d'haver allunat, els astronautes ja estan preparats, estan llestos per sortir del mòdul. El primer serà l'Armstrong, que baixa amb una càmera de televisió, i a les 2:56 de la matinada d'aquell dia, del dia 21 de juliol de 1969, diu que és un petit pas per l'home, però un gran pas per la humanitat. Bé, ja sabeu tota aquella parafernàlia que es munta. Mentrestant, l'Aldrin també s'està preparant per baixar, també ja baixarà. Quan tots dos comencin a instal·lar els aparells a sobre la superfície de la Lluna, a descobrir la placa commemorativa, a posar una càmera de televisió i, sobretot, a desplegar una bandera dels Estats Units i saludar, en aquell moment, amb una conversa en directe, el president Richard Nixon. Mentrestant, doncs, el Collins està a dalt amb el mòdul de comandament, donant toms al voltant de la Lluna, allò avorrint-se allà dalt. En 2 hores estaran sobre la superfície de la Lluna, recollint uns 22 quilos de pedra de roques lunars. L'Aldrin tornarà el primer al mòdul d'allà i al darrere vindrà l'Armstrong i tots dos llavors ens faran una becaina. Bé, en qualsevol cas, el dia 21 mateix, a les 7:30 de la tarda, el mòdul lunar, l'Eagle, s'enlaira i es posa en òrbita al voltant de la Lluna a uns 500 quilòmetres de distància del Columbia, del mòdul de comandament. Els dos vehicles s'acosten, s'enfileren i 3:30 més tard l'Eagle gira, s'encara amb el Columbia i s'acopla amb ell mentre va perdent totes les estructures, van llançant totes les estructures que solen. Vinga, escombraries atòmiques o escombraries espacials per allà dalt. Bé, transferides doncs les roques i tot al Columbia, 2 hores més tard, se separen del mòdul i a les 6:30 del matí del dia 22 encenen els motors del mòdul i comencen la tornada cap a la Terra amb una trajectòria de caiguda que durarà, està previst, unes 60 hores. Houston, que ha vist que la zona on tenien previst aterrar ja hi pot, i amenacen amb possibles temporals, pluges i molta vent, canvia la situació, redirigeix a l'Apolo cap a una zona de temps estable, una mica més al sud de Hawaii, a 1.500 quilòmetres de Hawaii, on seran recollits pel portaavions, o està previst que siguin recollits pel portaavions US Hornet de la Segona Guerra Mundial. Quan falten uns quilòmetres per arribar, el mòdul de comandament amb la tripulació es separarà del mòdul de servei, que ja no servirà per res més, i es dedicarà a tornar a entrar a l'atmosfera terrestre, perquè en aquell moment va a 40.000 quilòmetres per hora, sí, sí, 40.000 quilòmetres per hora, i ha de rebaixar fins que per no estavellar-se contra el terra, no? El procés, doncs, es va fent sense problemes, dissipant energia, van agafant, això sí, temperatura molt alta, però no hi ha problema, les comunicacions no s'interrompeixen. Quan arriben a 8 quilòmetres a sobre la superfície de la Terra, obren dos paracaigudes per estabilitzar la baixada. Quan estan a només 3 quilòmetres d'alçada, obren altres 3 paracaigudes i 3 més de grans de 25 metres, i a les 18:50 del dia 24 de juliol de 1969, és a dir, 8 dies, 3 hores i 18 minuts i 35 segons per ser exactes, el Columbia aterra, la missió ha acabat. I amb una missió que era, i continua sent, no, anar a la Lluna, doncs la cançó, la música que havíem de posar està clara. Està clara. El que passa que canviarem l'intèrpret, perquè posar sempre el Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, Anem volant a la Lluna, és una mica cansino. Hem trobat una versió interessant de l'Astro Gilberto i, per tant, celebrem aquest viatge a la Lluna amb l'Astro Gilberto, Fly Me to the Moon.
What spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long. Worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
17 de juliol de l'any 1566, el dia que a la capital espanyola, Madrid, mora Fray Bartolomé de las Casas, frare dominic del Regne de Castella, que té entre les seves virtuts la d'haver donat pas a la llegenda negra sobre la colonització que va fer Espanya a tota l'Amèrica del Sud i Amèrica Central. Bé, en qualsevol cas, val a dir que ell era més aviat un noi autodidacte, es havia decantat per la teologia, la filosofia i el dret, i que probablement va conèixer els Reis Catòlics quan era petit i a Cristòfol Colom, perquè era fill de Pedro de las Casas, un navegant que va anar amb els viatges de Cristòfol Colom i que precisament en el segon viatge, l'any 1499, quan va tornar l'expedició global, no ell, va tornar amb 600 indis que va anar regalant en qualitat d'esclaus a tota la gent més o menys coneguda, i el seu pare li va regalar amb ell, n'hi va regalar un amb ell, que el Bartolomé se'l va prendre no com un esclau, que és com es havia regalat, sinó quasi bé com un germà, o si més no, com un professor, com un mestre que li ensenyava tota la cultura i tota la religió del seu país. I que quan la reina Isabel la Catòlica va prohibir l'esclavitud, doncs ell ràpidament el va deixar lliure i el va deixar córrer per Madrid. El 1502... el Bartolomé va marxar, ja completada la seva formació, va marxar cap a la Hispaniola, una illa d'allà del Carib, com a doctriner, és dir, era el que explicava la Bíblia i tota la cosa als indígenes, però ràpidament, com que era espavilat, doncs va passar a administrar una encomienda. Una encomienda era un tros de territori que es posava sota la jurisdicció, sota les ordres d'una persona a la qual doncs cobrava per fer allò. Mentrestant, ell va continuar per ser ordenat sacerdot a l'any 1510 i dos anys més tard se'n va anar cap a Cuba com a capellà del militar Pánfilo de Narváez. Com diem, a Cuba el van tornar a fitxar per portar una altra encomienda on els indis treballaven. Era una encomienda d'una mina, és a dir, en un territori que hi havia una mina, i es tractava de que els indis entressin a la mina, piquessin i traiessin material perquè els espanyols es poguessin anar fent rics, no? Allà va prendre consciència de la injustícia del sistema, veient com els encarregats explotaven els indis i en reprimien les seves queixes. I va voler fer alguna cosa, i aprofitant un permís, diguem-ho així, va agafar les cames, va anar cap a Castella, va demanar una entrevista amb Ferran el Catòlic, a la qual assistia també el cardenal Cisneros, i els hi va explicar tot el que passava allà. Com a conseqüència, el cardenal Cisneros i Ferran el Catòlic, suposo que pensant que el noi volia alguna cosa, el van nomenar, a l'any 1516, el van nomenar protector dels indis. Quan es va morir Cisneros, va tornar a veure el rei, però en aquest cas a Molins de Rei va ser, curiosament, el Carles I, que era el successor, i va obtenir que aquest li regalés una encomienda, un territori, a Cumaná, a Veneçuela, on ell podria aplicar les seves idees, perquè ell el que volia era suprimir aquestes encomiendes, aquests premis amb els colons que permetien explotar d'això, i crear comunitats mixtes i igualitàries d'indígenes i de camperols castellans. I unes comunitats que volia que fossin més aviat agrícoles que no pas mineres, perquè les condicions de treball no eren gaire acceptables. Recorrent, això sí, on te fes falta, esclaus negres africans, que curiosament aquests ningú els criticava. Com que eren negres, deixem-ho córrer. Bé, va fer això a Amèrica, se'n va anar cap a Amèrica, però va fracassar, perquè mentrestant els indis ja havien començat a revoltar. Desencisat, va abandonar el sacerdoci, va entrar a l'ordre dominicana, va venir cap a Espanya, i aquí es va dedicar a estudiar i a escriure la seva història de les Índies. Però s'enyorava, i el 1535 torna cap a Amèrica, en concret, però en aquest cas cap a Guatemala, on intenta colonitzar pacíficament la zona amb un èxit relativament important, elimina les encomiendes i torna a Castella a visitar el rei Carles I a Valladolid i a demanar-li, en funció de les idees que comença a escampar Francisco de Vitoria, del dret, que anomeni la Junta de Valladolid, que discutirà i promulgarà les noves lleis que prohibiran l'esclavitud dels indis, considerant-los a partir d'aquell moment com homes lliures, i ordenant que aquell que tingui, els encomenderos que tinguin esclaus, doncs que els alliberin i que els posin sota la protecció directa de la corona. A més, també disposarà que quan es vagi una expedició a terres noves, a terres no explorades, hi hauran d'anar dos religiosos que són els que certificaran que tot es fa bé i d'acord amb totes aquestes coses. Li oferiran l'arquebisbat de Cusco, que ell refusarà, però finalment acceptarà ser el bisbe de Chiapas el 1543, on posarà en pràctica les seves teories. No pas tranquil·lament, perquè, clar, tota aquella gent es defensa perquè tenien mà d'obra de franc, i què més vols, mano, que no poguessis fer tot això. De les cases, al final, renunciarà al seu bisbat, es quedarà a Madrid, se n'anirà a Madrid i s'hi quedarà, sent nomenat procurador dels indis. Però, clar, a una oceà de distància poca cosa podrà fer. Escriurà, això sí, memòries pel futur rei Felip II, denunciarà els abusos de la colonització i no s'aturarà fins al dia de la seva mort, com dèiem, el 17 de juliol de 1566, al convent de Nuestra Senyora de Atocha de Madrid, i donant peu a reforçar la leyenda negra, la famosa leyenda negra. Una leyenda negra que, amb el temps, els indígenes o la gent d'Hispanoamèrica no s'ha estat de denunciar, com ho feia, per exemple, sense anar més lluny, l'Atahualpa Yupanqui amb el seu Camino del Indio, amb el que completarem aquesta reflexió sobre el paper dels espanyols conqueridors a Amèrica del Sud. Camino del Indio, Atahualpa Yupanqui.
Caminito del Indio, sendero colla sembrao de piedra. Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. La noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio.
Divuit de juliol de l'any 1806, el dia que, en la guerra dels espanyols contra els francesos, comença la que serà la batalla més important de tot el principi de l'ocupació francesa, la batalla de Bailén, que guanyaran els espanyols. Estem en una Espanya que des del 2 de maig està en rebel·lió oberta, podríem dir, i Napoleó té ganes d'anar per feina. El que farà serà establir el comandament a la ciutat de Baiona, reorganitzar les seves forces i amb la idea de que, bueno, els hi donarem un susto amb aquests espanyolets que són tan poc ordenats i els acovardirem i ja està, en dos dies ho tindrem concretat, això. Llavors el que fa és decidir crear diverses columnes per enviar-les a diferents capitals catalanes, ai, catalanes espanyoles, a diferents capitals espanyoles i fer-se valdre, diguem-ho així, des de Madrid. Per exemple, Jean-Baptiste Bessières l'enviarà cap a Castella amb 25.000 homes i d'aquest sortirà un destacament que anirà cap a Aragó buscant capturar també Santander per una banda i Saragossa per l'altra. Una altra de les columnes serà la de Janot de Montseny, que marxarà cap a València amb pràcticament 30.000 homes, i una altra de Guillaume Philibert Duesme, que amb 13.000 homes també sortirà cap a Catalunya, on farà el setge de Girona, que tots sabem de la nostra història. Però la més important, per ell era la més important, el general Pierre-Antoine Dupont agafarà 13.000 homes i amb aquests 13.000 homes se n'anirà cap a Sevilla i cap a Cádiz, on hi ha la flota francesa de François Rosilly, que està allà protegint-se de la Royal Navy britànica. El Dupont, que havia guanyat la batalla del pont d'Alcolea, que va permetre saquejar Còrdoba, l'avisen, està a Còrdoba aprofitant-se de la d'això, i l'avisen de que el general Castaños està, que és espanyol, està organitzant un exèrcit per tallar-li la comunicació amb Madrid i frenar el seu avenç cap al sud, que no interessa als espanyols. Llavors ell decideix, el Dupont aquest, decideix abandonar Còrdoba i anar-se'n cap a Andújar, on establirà el seu quarter general. Però, clar, amb tot això té poques tropes, demana ajuda amb el Napoleón, que està a Baiona. En Baiona avisa Madrid que li enviïn d'això, que li enviïn més soldats, i la cosa està més o menys en marxa. Mentrestant, però, el general Castaños crea el seu exèrcit amb els antics cossos regulars de militars espanyols, engruixits amb reclutes que les juntes de defensa d'Andalusia recull entre la gent, agafa entre la gent, i marxa cap a la Sierra Morena per poder fer, com ja li havien avisat amb el Franchuti, per separar Madrid, les tropes de Madrid, de les tropes franceses d'Andalusia, que llavors serà el moment de derrotar-les. Fa una sèrie de maniobres, bastant al límit de la capacitat de la gent, mou el seu exèrcit contínuament perquè els francesos no el detectin, però està informat dels moviments dels francesos per la gent del país. El Dupont enviarà molts dels seus efectius cap a la Carolina per protegir la via que fins aquell moment seguien les tropes que baixaven de Madrid i dividirà les tropes franceses. I això és el que justament anava buscant el general Castaños, perquè així les anirà atacant d'una en una i tindrà garanties de poder-les derrotar una per una i després, sumant, doncs, derrotar-les a totes. El Dupont, des d'Andújar, està reculant per enllaçar amb les tropes franceses que venen de Madrid com a suport, però arriba a la ciutat de Bailén i allà, el 18 de juliol de 1808, es topa amb l'exèrcit espanyol que surt de la ciutat. I aquí que comença la batalla. El lloc resulta decisiu perquè l'ajuda de la població local, xivant els moviments dels francesos i sobretot portant aigua als combatents pels canons, que així no es refreden i poden fer més efectiva l'artilleria, fan que després d'una lluita ferotge amb una calor asfixiant, el general Dupont és derrotat i s'haurà de rendir en no poder rebre ni poder esperar que arribi l'ajut dels homes que havien enviat ni dels reforços de Madrid ni dels reforços de la Carolina. Uns 17.600 soldats francesos acaben rendint-se en unes condicions on suposadament se'ls hi promet que seran repatriats a França, però a l'hora de la veritat els espanyols tampoc són cap allò d'aigua neta, repatrien cap a França els oficials, el general Dupont i els seus oficials, però resulta que tota la tropa, aquests 17.000 soldats pràcticament, són agafats i són transportats i deportats a l'illa de Cabrera, on quan acabi la guerra la població s'haurà reduït a la meitat. Només cal dir això. La derrota, però, tindrà conseqüències en la guerra aquesta que tenim dels francesos a Espanya. La notícia s'escapa per la península, arriben els anglesos, es reorganitzen els exèrcits espanyols que atacaran Madrid, forçaran el rei Josep Bonaparte a abandonar Madrid i a marxar més enllà de l'Ebre, i a més a nivell d'Europa doncs demostraran que aquells exèrcits fins aleshores imbatibles no ho són tant com això. De tota manera, França recupera la seva capacitat d'apallissar els espanyols a la batalla de Tudela del 23 de novembre del 1808 o també a la batalla de Somosierra, i aconseguiran els francesos entrar a Madrid el 4 de desembre de 1808, abans de que Napoleó tornés a venir a Espanya amb un gran exèrcit i consolidés el seu domini. I com que tot això estava de la mà del Napoleó Bonaparte, doncs hem buscat una cançó, evidentment no lluatòria, ni tampoc parla del Napoleó Bonaparte, però bé, és una cançó italiana del Renato Rachel que porta per títol Napoleone, que és una cançó mica divertida, i com que avui el programa ha anat molt de guerres i molt d'històries d'aquestes, doncs amb ella acomiadarem aquest programa que hem fet possible el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i un servidor de vostès, el Francesc Morgades. Rematem, doncs, això desitjant-vos una bona setmana, esperant trobar-vos la setmana que ve amb el Napoleone del Renato Rachel.
Guarda che bel generalon, Bonaparte Napoleon. Se buona parte è questa qua, l'altra parte quale sarà? Questa parte che non parte io la cerco da ogni parte, a proposito di parte, ma la parte dove sta? Sul cappello dei frati archibugier, è vietato stare a seder. Napoleon, 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 nel caffè latte io ci intingo tre cannon, il nemico me lo mangio con la panna e coi cialdon. Napoleon, Napoleon, Napoleon!
Che poi a me questo fatto di stare sempre col mignolo nell'orecchio e l'altra mano sul duodene mi fa una confusione, ma una confusione che qualche volta mi andi K e qualche volta mi andi pure Z. Ma che volete, è il prezzo della gloria. La gloria, che potrebbe anche ribassare i prezzi, ogni volta che mi incontra dice che mi deve baciare sulla fronte. Ecco perché mi copro col ciuffo. Ma Giuseppina se ne accorge lo stesso e quando rientro a casa da una battaglia mi guarda sospettoso e mi fa: a te t'ha baciato la gloria. E quel giorno la gloria non ce l'avamo neanche visti, che era andata a trovare una sua vecchia zia che non si conoscevano da tanti anni. Non vi dico poi quando successe il fatto della Beresina. Sa, passa la Beresina oggi e passa la Beresina domani, uno si ritrova all'estero e non ci capisce una parola, perché quelli parlano straniero e gli stranieri invece pure. Dico, bah, adesso me ne vado nel Manzanarre. Vado nel Manzanarre, tutto occupato. Allora mi sposto al Reno. Boh, con sto Reno spostato, un dolore. Ma un dolore... che potrei dire anche due dolori, ma ne dico uno solo per modestia. Maria Valesca non c'era. Stavamo lì in esilio all'Elba, che si esiliava del più e del meno, quando un mio amico fa: io mi sono portato il cavallo perché campa cavallo che l'Elba cresce. Così, chinati dai fulmini, le braccia al sen concert, mo, ho paura d'aver fatto una grossa confusione. Napoleon, Napoleon, Napoleon!
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.